Hola, molt bon dia. Estem en directe a través de Cugat.cat, Cugat Ràdio, Cugat Televisió Online. Encetem en aquests moments les entrevistes electorals que ha preparat Cugat.cat per tal de donar a conèixer les diferents candidatures amb representació municipal de cara a les eleccions del 21 de desembre. Ens acompanya en aquesta ocasió en Bernat Picornell, senador de les Corts Espanyoles i membre d'Esquerra Republicana de Catalunya, Catalunya Sí. Molt bon dia, senyor Picornell.
Bon dia.
Doncs comencem, perquè aquestes eleccions s'emmarquen en un entorn que podríem dir, en un context que podríem dir, si més no, d'excepcionalitat. Estem amb una aplicació del 155. Quina és la valoració que en fan des d'Esquerra Republicana d'aquesta situació actualment?
Per nosaltres són unes eleccions injustes i il·legals, perquè de fet es van convocar de la mà del president de l'Estat, del govern espanyol, cosa que no contempla doncs, l'Estatut d'Autonomia, per tant, doncs, aplicant uns el 155, doncs van imposar unes eleccions que per nosaltres doncs, són injustes, i són injustes per diferents motius, no? Però en primer lloc perquè tenim a hores d'ara doncs, encara empresonats, gent a la presó, lluny de les seves famílies, privats de llibertat, el cap de llista d'un dels partits, l'Oriol Junqueras, el nostre cap de llista, doncs, està a hores d'ara a la presó, el conseller Quim Forn i el Jordis, no? Per tant, estem doncs, en unes eleccions en les que no tothom surt del mateix punt de sortida, de la mateixa línia sortida, sinó que hi ha diferències, diguem, no? I d'entrada Esquerra Republicana doncs, concorre a les eleccions amb el seu cap de llista a la presó. És una anormalitat democràtica que nosaltres no només rebutgem, sinó que exigim doncs, que rectifiqui, que es canviï, però bueno, estem arribant doncs, al final de la campanya electoral i el nostre cap de llista doncs, segueix a la presó. De totes maneres, Esquerra Republicana sempre estem a favor de democràcia, estem al costat de la democràcia, de fet el nostre lema ho diu, la democràcia sempre guanya, i per tant, quan nosaltres veiem unes urnes, com que la nostra primera prioritat, la nostra primera doncs, aspiració és que hi hagi doncs, estiguem en un context democràtic, quan l'estat espanyol ens planteja doncs, unes eleccions il·legítimes, doncs, nosaltres ens hi tirem de cap sempre quan hi ha unes urnes, doncs, nosaltres sempre plantegem doncs, això, no? Que la gent tingui oportunitat de votar, que tingui oportunitat de decidir, que sempre és el que hem defensat en definitiva.
Si entrem en el programa, senyor Picornell, tenen una proposta que diu que la llibertat dels presos polítics, la retirada dels efectius policials responsables de les càrregues de l'1 d'octubre i la finalització de l'ofensiva judicial contra l'independentisme. Això és una de les propostes que hi trobem. Com es pot assolir això si tot això depèn de la justícia espanyola i del govern de l'Estat espanyol?
Segurament moltes de les preguntes doncs, que ens plantegem en aquestes eleccions i el bloc del sí, doncs, en fi, anem defensant, doncs tenen una resposta una mica complexa, no? I segurament la resposta l'anirem donant al llarg doncs, dels propers mesos, quan es vagin succeint doncs, els esdeveniments. Nosaltres sempre hem dit que les coses les hem de fer sense permís, no? I algú dirà, oh, però com pot ser que com ho podreu fer sense permís si no teniu doncs, els mecanismes, el poder, i a més l'estat espanyol ens aplica un 155. Doncs hi ha moltes cosetes petites doncs, que hem d'exigir políticament, no només a l'estat espanyol, sinó a Europa, als diferents organismes, com deia abans, no? La Comissió de Venècia, doncs, quan parla d'unes eleccions, diu que unes eleccions han de ser sempre lliures i sense candidats a la presó, doncs l'estat espanyol comença incomplint aquesta qüestió. Per tant, hem de veure doncs, com aconseguim doncs, revertir aquesta situació, malgrat doncs, que la justícia espanyola és la que és, però nosaltres sempre per davant doncs, amb la democràcia, amb les urnes, i aspirem a que la força de la gent a les urnes, com passa a qualsevol altre país del món, doncs, sigui suficient. I si no és suficient, haurem d'anar a trucar les portes doncs, que siguin necessàries. En qualsevol cas, nosaltres no renunciem mai a res, i a partir d'aquí doncs, la nostra prioritat és guanyar aquestes eleccions, i estem convençuts que com més escons tingui Esquerra Republicana, doncs, més farem avançar el país. Per tant, apel·lem a la gent doncs, a això, no? Que Esquerra Republicana guanyi aquestes eleccions doncs, per una àmplia majoria, i si és així estem convençuts que podrem sortir-nos-en.
Ara vostè comentava el tema de trucar les portes que siguin necessàries. Una d'aquestes portes seria Europa, perquè en el seu programa també parlen d'una negociació bilateral amb l'Estat i, òbviament, doncs, després del que hem vist aquests darrers mesos de la posició d'Europa, en el que doncs, no ha volgut intermediar i, a més, que sempre doncs, ha manifestat dient que era un problema intern espanyol, continuen tenint l'esperança que Europa pugui entrar a mediar?
Nosaltres, d'entrada, com a concepte allò primari i que sempre hem defensat, nosaltres no esperem que ningú ens ajudi en aquest procés. Això d'entrada, diguem, no? Ara, evidentment, doncs, quan es produeixen unes vulneracions dels drets humans tan flagrantment com va passar l'octubre, sí que esperem doncs, que hi hagi determinades mobilitzacions. I de fet, hi han hagut determinats posicionaments doncs, que ens han ajudat. Què passa? L'estat espanyol doncs, no, el, en fi, no només no els accepta, sinó que no els rep i no els entoma. No? Per exemple, el comissari europeu de drets humans doncs, va demanar, la Comissió Europea doncs, va demanar que s'obrís una investigació, el comissionat pels drets humans de les Nacions Unides també va demanar que s'obrís una investigació i no ho va fer. Amb el conseller Raül Romeva d'aquí Sant Cugat, amb el Departament d'Exterior, s'ha anat fent una feina molt gran aquests últims anys. Aquesta feina ha anat en direcció a fer conèixer, donar a conèixer doncs, la situació a Catalunya i malgrat que doncs, hi ha la percepció, i de fet en part és així, doncs, que la Unió Europea, etc., els països ens han donat una mica l'esquena en aquest sentit, és evident que hem passat a ser un conflicte no només intern, sinó que doncs, molts estats ja ens reconeixen com a part del conflicte. El fet de que reconeixen com a part del conflicte ens ha de fer avançar. Evidentment, política internacional, en relacions internacionals, doncs les, en fi, aquestes coses doncs, no són immediates, no són del dia a la nit i, per tant, doncs, han de passar molts mesos. No? Ara, insisteixo, com que nosaltres sempre estem a favor de la democràcia, sempre ho hem defensat, sempre ho hem explicat doncs, a les diferents corts dels governs europeus, com que nosaltres sempre hem anat amb aquesta línia, nosaltres confiem que al final doncs, algun dia doncs, rebem doncs, posicionaments en aquest sentit. N'hem rebut alguns, n'esperem molts més, però com que la nostra posició és inequívoca en aquest sentit de defensa dels drets humans, de defensa dels valors, en definitiva, de la Unió Europea, esperem doncs, que puguem sortir-nos en aquest sentit, perquè no oblidem que davant nostre doncs, tenim un estat espanyol doncs, que, com deia, no respecta els drets humans i no respecta molts dels drets fonamentals. Per tant, entenem doncs, que al final haurà d'haver-hi doncs, algun posicionament, malgrat que nosaltres no l'esperem. Nosaltres confiem més en la ciutadania de Catalunya en el sentit de dir, escolteu-nos, doneu-nos la força que considereu doncs, a les urnes i a partir d'aquí farem avançar el país.
Perquè, senyor Picornell, posem-nos en la situació que guanya el bloc independentista i que llavors, tal com hem sentit, el govern de l'Estat espanyol ha dit que continuarà aplicant el 155 en el cas que el bloc independentista doncs, insistís en continuar desenvolupant la república. Què farem davant d'aquesta situació? Què passarà?
De fet, el drama no és només el 155, sinó el bloqueig econòmic que patim abans del 155, perquè el 155 doncs, es va votar al Senat, però abans de fer qualsevol votació, l'estat espanyol ja va bloquejar econòmicament doncs, la Generalitat de Catalunya, els comptes de la Generalitat de Catalunya. Insisteixo, nosaltres hem defensat sempre doncs, que hem de fer les coses sense demanar permís. Hi ha algunes d'aquestes coses que no cal doncs, tenir doncs, en fi, una llibertat absoluta de moviments. Què vol dir una llibertat absoluta? Doncs poder fer allò que legítimament el govern de la Generalitat demani. Nosaltres, en el programa electoral, l'Esquerra Republicana, portem unes 50 propostes, les 50 primeres propostes que farem quan estiguem al govern de la Generalitat. Aquestes 50 propostes van en la direcció de fer república, no? D'implementar aquelles petites qüestions doncs, socials, d'habitatge, vinculades amb l'educació, amb l'ensenyament, etcètera, que al final han de ajudar que la ciutadania de Catalunya doncs, tingui majors recursos doncs, per, en fi, per poder desenvolupar la seva vida, no? Perquè en definitiva aquí del que es tracta és això. Per tant, nosaltres no volem una república només pel fet de canviar de bandera, nosaltres volem una república perquè la gent visqui millor, perquè la gent tingui més oportunitats d'accedir, com deia abans, no? Al mercat laboral, al mercat de l'habitatge, etcètera, pugui accedir doncs, a unes beques, etcètera. Per tant, haurem de veure doncs, com ho podem fer, però jo estic convençut que hi ha petites accions que ens aniran acostant doncs, a aquesta llibertat de moviments pel que fa políticament diguem, no?, al govern de la Generalitat. Aquesta última legislatura, doncs, el Parlament de Catalunya ha aprovat moltes lleis que, per cert, el Tribunal Constitucional ha tombat, ha congelat, i no anaven amb la independència, no anaven amb qüestions de república, sinó anaven doncs, amb qüestions, per exemple, doncs, sobre pobresa energètica, sobre impostos a les centrals nuclears, etcètera. Per tant, totes aquestes lleis que han aprovat, doncs, ja que el govern de la Generalitat el que haurà de fer és aplicar-les. Hi ha moltes coses que no estan subjectes a una llei i que sí que ens permetran fer república en aquest sentit.
Ara concretarem en aquestes propostes, però jo li volia preguntar què li diria a aquelles persones que s'han decepcionat perquè pensaven que l'1 d'octubre ja seria Catalunya un estat independent i que després es va veure que va ser una declaració molt simbòlica de la República.
No va ser una declaració simbòlica. De fet, el Parlament de Catalunya ho declara amb totes les de la llei i a les següents hores ens havien de passar una sèrie de coses que, en fi, que ja estaven preparades, el Govern de Generalitat estava preparat per seguir endavant, no? Que ens vam trobar amb una resposta de l'Estat, amb una possible resposta de l'Estat molt més violenta de la que havíem vist fins llavors. El govern i l'entorn del govern en tenia constància fefaent que això seria així. Evidentment, va haver qui ens va titllar de mentiders, per dir una cosa així, justament són aquells partits que són més corruptes, que a més utilitzen la mentida de manera recurrent per aplicar o per explicar allò que fan o allò que justament no fan. Amb aquelles persones que han quedat insatisfetes després de l'octubre, malgrat que sabíem que teníem un estat espanyol a davant, que era com era, ens hem trobat en un escenari segurament pitjor. O potser sí que l'havíem esperat, sí que l'havíem dissenyat, sí que podíem saber que seríem on som, però del que planifiques a la realitat de l'octubre, a la realitat de la por d'estar davant dels col·legis electorals esperant que vingués a la policia, i així ho vam viure tots els que vam anar a votar i estàvem defensant els col·legis l'1 d'octubre, doncs hi ha un pas molt important, no?, entre aquests dos estadis. Si hi ha algú que estigui descontent en això, jo apel·laria a la responsabilitat i a la garantia d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, sempre que hem promès alguna cosa, l'hem acabat fent. Vam prometre que faríem l'1 d'octubre, malgrat tots els malgrats, perquè uns dies abans de l'1 d'octubre segur que tots plegats ens plantejàvem, ens preguntàvem si podríem arribar a votar, si es trobarien les urnes per part de la policia, i no les van trobar, i a més vam poder votar amb tots els col·legis electorals oberts, amb gairebé tots els col·legis electorals oberts, malgrat la repressió de l'Estat espanyol.
Per tant, considera que estem preparats per a... Catalunya està preparada per assolir la República?
El procés per assolir una república, per aconseguir una república, no és immediat. De fet, nosaltres, quan vam proclamar vam declarar la independència, nosaltres obríem un procés segurament d'un parell d'anys, en la que s'havia de redactar una constitució, en la que s'havien de fer moltes coses en el país, havia d'haver-hi molts canvis. Si algú esperava que al minut 0-1 de la declaració d'independència tinguéssim una república efectiva i de dret, amb totes les característiques d'un estat del segle XXI a Europa, no era així. Nosaltres no ho plantejàvem, no ho havíem plantejat mai així. Nosaltres plantejàvem que després de la declaració d'independència hi hauria una sèrie de feines, una sèrie de treballs que s'havien d'anar fent, diguem, no? I és a partir d'aquí que hem de desenvolupar les nostres polítiques. Per tant, no ens en sortirem del dia a la nit, i això ja ho sabíem, i això ja ho havíem defensat, i el que havíem fet fins ara al govern no és res més que desenvolupar una sèrie d'estructures d'estat que ens havien de servir en aquest inici, amb aquesta arrencada de la república. Evidentment, l'estat espanyol no ens va deixar, i a més el govern legítimament, i a més jo crec que de manera encertada, va decidir no portar més violència al carrer, perquè, com deia, les proves que hi havia damunt de la taula, que hi hauria molta més violència, de molta més duresa que no pas l'1 d'octubre, era clara, i per tant el govern decideix no tirar endavant, i insisteixo, jo crec que Esquerra Republicana som garantia de bon govern per moltes de les coses que hem fet en aquests últims mesos al Departament d'Economia, rebaixant el dèficit, rebaixant el dèficit amb els ajuntaments, rebaixant el termini de pagament amb els proveïdors, aconseguint un rècord d'inversió estrangera a Catalunya històrica, aconseguint unes exportacions històriques també, amb màxims històrics en els últims mesos. Per tant, aquesta bona gestió és la que hem de transportar al govern de la Generalitat després del 22 de desembre.
Hi ha una part dels catalans i catalanes que consideren que aquesta voluntat de voler fer que Catalunya sigui un estat independent ha trencat la convivència entre familiars, entre amics, i que això es nota, no?, al carrer, a les cases, a les llars, entre els grups d'amistats. Què li diria a totes aquestes persones?
Jo li contestaria amb el nostre lema de campanya: la democràcia sempre guanya, les urnes sempre guanyen, i per tant no hem de tenir por que la ciutadania de Catalunya busqui alguna altra cosa. És evident que els partits el tripartit del 155, diguem-ho així, està altament interessat a que hi hagi una divisió de la societat espanyola, de la societat catalana, perquè si hi ha una divisió, ells estaran imposant el seu relat. Nosaltres creiem que no, que això va de democràcia, que això va d'urnes i que al final la ciutadania de Catalunya decidirà el que vulgui decidir lliurement. Faltaria més. Sembla que quan el tripartit del 155 doncs, parla d'aquesta divisió i parla doncs, d'aquest enfrontament, estigui menys tenint els votants de la ciutadania. Al final la ciutadania decideix lliurement, insisteixo, el que vol i aquesta divisió doncs, que diuen que hi ha, que és evident doncs, que a partir des de l'octubre segurament doncs, s'ha polaritzat una miqueta més, però qui ha aconseguit polaritzar-ho potser és la política espanyola. A Escòcia han votat un referèndum d'independència i no està pas dividida la societat. En el Quebec van votar també lliurement amb el vistiplau doncs, del govern del Canadà i tampoc no es va dividir la societat canadenca. Per tant, haurem de preguntar-nos qui divideix, si la Generalitat de Catalunya o el govern de l'estat espanyol. I el nostre parer és evident que qui divideix és la policia espanyola a l'octubre, doncs, reprimint com va reprimir, és doncs, cada una de les declaracions que van fent els diferents ministres de l'estat espanyol cada dia doncs, menys tinguent doncs, la ciutadania de Catalunya.
Parlem de mesures concretes, com vostè diu, el seu programa electoral format per 50 propostes, això sí, genèriques i molt desenvolupades, vull dir que hi ha molts temes que s'han concretat. Parlem de les mesures econòmiques, si li sembla, perquè moltes empreses han marxat arran dels darrers mesos, o això és el que deien les primeres xifres, després si concretem ja sé el que en dirà, perquè segons el butlletí oficial de Registre Mercantil doncs diuen que d'aquestes 3.000, que és el número que s'ha anat dient i que doncs, tots tenim al cap, sembla ser que qui ho ha fet efectiu o qui ha arribat fins al final han estat només un 12% d'aquestes 3.000, és a dir, unes 332, em sembla que eren. Dos preguntes. Una, tenen un pla de xoc perquè aquestes empreses tornin? I dos, quan es va produir el referèndum a Escòcia, les empreses no van marxar, no es va produir aquesta fuita d'empreses. Vol dir que les empreses han fet política?
Jo crec que qui fa política aquí és el govern de l'estat espanyol fent un decret per facilitar que marxessin les empreses. Per cert, un decret que vulnera els drets dels accionistes de qualsevol empresa, encara que sigui mitjana o petita o més gran, perquè vol dir que la direcció de cada empresa pot decidir sense passar pels accionistes doncs, on s'emporta l'empresa, on canvia la seu social. Evidentment, l'estat espanyol fa política, les empreses intenten treballar, nosaltres aspirem a que hi hagi doncs, un clima doncs, en fi, el màxim bo possible doncs, perquè les empreses facin la seva feina, i aquelles empreses que decideixen marxar doncs, pel context polític, jo els diria que en una Catalunya independent, evidentment, doncs, tindran tantes o més possibilitats que les que tenen a l'estat espanyol. Hi ha infinitat de qüestions doncs, que afecten negativament les empreses aquí a l'estat espanyol, entre altres coses, per exemple, doncs, la lentitud de la burocràcia, doncs, la impossibilitat d'accedir doncs, a ajudes, etc. I que a Catalunya això nosaltres no ho plantegem d'aquesta manera. Per tant, si hi ha alguna empresa doncs, que ha volgut marxar, per cert, com deia, no, només 300 de les 3.000 que inicialment volien marxar doncs han acabat marxant, doncs a mi em sembla altament irresponsable. Per què l'estat espanyol no va fer el possible doncs, perquè aquestes empreses seguissin en territori espanyol? Perquè, de fet, per al govern de l'estat espanyol el referèndum no va existir, la independència no va existir i res del que ha passat ha existit en els últims anys a Catalunya. Per tant, com pot ser que, malgrat que no ha existit res, facin un decret justament per facilitar aquesta sortida d'empreses i ara diguin que ho volen revertir? En què quedem? Estan ajudant les empreses a Catalunya a desenvolupar i a fer la seva feina, o estan jugant en política i entrant en altres àmbits que no tenen res a veure amb l'empresa? Si és així, nosaltres els diem d'altament irresponsables, perquè de fet amb una situació econòmica com la que tenim doncs que en fi, que facin doncs, el que fan, doncs, no és responsable. De totes maneres, el canvi de seu social no ha afectat ni a un sol lloc de treball ni a un cèntim doncs, el que deixaven de rebre doncs, els nostres treballadors i treballadores aquí a Catalunya. Per tant, en aquest sentit no generem alarmisme on no n'hi ha, perquè no ha sigut així, malgrat que ells, evidentment, estan altament interessats en que es generi doncs, una bola de neu cada cop més gran, però al final no ho han aconseguit, perquè de les 3.000 empreses que es volien canviar, al final doncs, sembla ser doncs, que només en són 300, per tant, aquesta política en la que entra el govern de l'estat espanyol em sembla doncs, que no es correspon doncs, a la del segle XXI.
Però és inevitable pensar que aquesta situació es pot tornar a repetir, aquesta fuita d'empreses, encara que siguin aquestes 300, no? O alguna més, si realment en aquestes properes eleccions, per exemple, guanyés el bloc independentista, i això hi ha molta gent que li neguiteja, encara que aquestes persones puguin ser pro-independentistes, però li neguiteja pensar que la situació econòmica, que les empreses poden plantejar-se marxar per aquesta inestabilitat. No?
A Catalunya sempre se n'ha sortit, sempre se n'ha sortit, de totes les crisis, de totes les baixades, de ballades, ja sigui, ja fossin amb guerres, ja fossin amb epidèmies, ja fossin en fi, amb el que fos, sempre ens n'hem sortit. I abans li comentava, hem tingut en els últims anys rècord d'inversió estrangera a Catalunya, hem tingut rècord d'exportacions. Algú creu que per algunes empreses que puguin marxar a Catalunya caurà la misèria absoluta? Doncs nosaltres creiem que no. Hi ha moltíssimes empreses que desitjarien poder venir a Catalunya, doncs, perquè creuen que el nostre teixit és un teixit productiu, que la gent és treballadora, que tenim doncs, un futur que ens espera, doncs, que segurament és molt millor que el que tenim. Per tant, en aquest sentit, si hi ha algunes empreses que volen canviar la seu social, que no marxarà a Catalunya, que només canvien la seu social, doncs tot això doncs, se n'anirà a Norris, segur que no. La ciutadania de Catalunya, de fet, no és una qüestió de govern, és una qüestió de la gent. La gent sempre se'n vol sortir a Catalunya, sempre se'n surt a Catalunya. Per tant, amb totes aquestes xifres de gent que ve de fora, empreses que venen de fora, a invertir a Catalunya, hem de tenir por que l'estat, el govern de l'estat espanyol faci un decret que acabi, doncs, en fi, fent una mica de política, no? I facilitant la sortida d'empreses. Nosaltres no tenim cap mena de por, nosaltres confiem amb el nostre teixit productiu, amb les nostres empreses, amb els nostres comerciants, etc. Sempre ho hem fet i ho seguirem fent, faltaria més.
I respecte a Europa, poden dir, afirmar, que Catalunya no sortiria d'Europa?
Jo sempre dic que Catalunya no sortirà d'Europa mai de la vida, perquè el fet que sortís d'Europa voldria dir que l'estat espanyol ha reconegut la independència de Catalunya. És a dir, si el govern de l'estat espanyol reclama la sortida de la Unió Europea d'Europa, doncs estarà allò, reconeixent de facto que sortim d'Europa. Però en qualsevol cas, encara que ens exigissin que haguéssim de sortir, nosaltres som uns donants nets a la Unió Europea, invertim més que no pas rebem. Som segurament de les societats més europeistes i que ens creiem més el projecte europeu. Jo crec, tinc la sensació que no estem en un moment en el que la Unió Europea es pugui permetre el luxe, doncs, de perdre socis, no? Encara nosaltres haguéssim de sortir un temps, segurament jurídicament, i podríem entrar a parlar, doncs trobaríem els diferents mecanismes per restar dintre, perquè al final la ciutadania de Catalunya és una ciutadania europea. Nosaltres paguem amb euros, nosaltres ens regim, doncs, per moltes directives de la Unió Europea, i tot això seguirà sent així quan fem efectiva la república. Per tant, haurem de veure, doncs, quines són les polítiques un altre cop, no? Doncs que juguen aquest tacticisme polític que juga el govern de l'estat espanyol, però tenim la sensació que el govern de l'estat està fent una mica el ridícul, no? Quan el ministre d'Exteriors, doncs, se'n va explicar a una televisió estrangera, doncs, que el que va passar l'1 d'octubre són notícies falses, i la reportera li explica que aquelles imatges les han gravat els seus reporters, diguem, no? Per tant, aquesta vergonya, doncs, que ens fan sentir alguns ministres quan viatgen pel món i el món els diu, escolta, què està passant aquí, doncs és una mica el reflex, no?, del moment en el que vivim. El govern de l'estat espanyol no sé si és un soci absolutament fiable per la Unió Europea, perquè de fet l'estat espanyol deu molts diners a la Unió Europea. L'estat espanyol té un deute del 100% del seu PIB, més del 100%, per cert, a hores d'ara ja, del seu PIB, que deu a determinats bancs europeus, francesos, alemanys, etc. I nosaltres no, nosaltres som un donant net, nosaltres tenim un deute, doncs, molt inferior del que té el govern de l'estat espanyol. Per tant, si hi ha algun soci fiable per a la Unió Europea en els propers anys, és Catalunya i no l'estat espanyol.
Parlem del tema de fiscalitat, perquè vostès diuen que faran una fiscalitat més justa. A grans trets, senyor Picornell, en què consisteix aquesta redistribució de la pressió fiscal?
Nosaltres sempre hem defensat que la ciutadania de Catalunya ha pogut accedir, doncs, de la mateixa manera tots doncs, a les diferents qüestions que fan referència, doncs, això, al mercat laboral, a l'educació, etc., a l'habitatge, etc. Si en algun moment hi ha alguna persona, hi ha una sola persona a Catalunya, doncs, que no pot accedir a tots aquests mercats el que es tracta és de facilitar, no? Doncs aquest accés, i també pel que fa als impostos, també fa pel que fa a la pressió fiscal. Evidentment, nosaltres no ens podem permetre, doncs, que hi hagi empreses, doncs, que estan guanyant milions i milions, que no tributin tant com ho fa, doncs, un petit emprenedor que té moltes dificultats per tirar endavant la seva empresa. Per tant, totes les facilitats que puguem donar, tota aquesta redistribució de la pressió que puguem donar i ajudar, doncs, a la bona gent del nostre país, doncs, a tirar endavant, doncs, això, amb la seva petita empresa, amb el seu petit comerç, etc., doncs en fi, estem obligats a fer-ho, i això és el que farem.
El seu programa també destaca la necessitat de garantir una renda mínima per a tothom. Què consistiria?
Aquesta renda garantida ja es va aprovar, doncs, al Parlament de Catalunya, i de fet, a hores d'ara s'està aplicant, malgrat que cal desenvolupar el reglament, cal desenvolupar una sèrie de qüestions, doncs, que recollim en el nostre programa electoral. Va una mica en la línia del sentit de Catalunya, del sentit d'estat que li volem donar, doncs, al nostre país, un sentit, doncs, que va més en direcció, doncs, això, a donar una igualtat d'oportunitats a tothom, que no pas, doncs, a les polítiques que està fent el govern d'estat espanyol, no? Els grans oligopolis, les grans empreses de l'IBEX 35, doncs, ho tenen molt fàcil per accedir a determinades qüestions, però en canvi els petits i mitjans empresaris, doncs, no tenen la mateixa possibilitat d'accedir-hi, o la gent, doncs, que fa molts anys, doncs, que està a l'atur, o que té una feina precària, etc. Per tant, nosaltres en aquesta direcció, en aquest sentit, el que volem és que tothom, insisteixo, jo crec que és una qüestió que repetim molt, però és que per nosaltres és absolutament fonamental, tothom tingui la mateixa oportunitat d'accés a tots els àmbits, i això creiem, doncs, que es pot arribar a solucionar, doncs, en gran part amb aquesta renda garantida que ja va aprovar la consellera Bassa amb el seu departament, el Parlament, etc., i que volem desenvolupar.
Vostès parlen també a nivell d'infraestructures de prioritzar el corredor mediterrani. Tornem a lo mateix, com es pot garantir aquesta proposta tenint en compte que ni el govern de l'estat espanyol ni el govern, en aquest cas francès, han complert amb els calendaris previstos i ni amb l'agenda prevista en aquest tema?
Doncs segurament, com comentàvem abans, del que faríem els propers mesos, si teníem el 155 damunt de la taula com una espasa de Damocles, i quan no ens deixen fer, i de fet durant els últims anys han promès moltes vegades, doncs, una lluvia de milions, no? Que l'últim cop que va venir el Mariano Rajoy ha promet alguna cosa aquí i no ha arribat res, segurament el que ens cal és imaginació en aquest sentit, no? I com deia abans, doncs, la ciutadania de Catalunya, el teixit comercial, productiu, etc., doncs, sempre se n'ha sortit. Quan nosaltres expliquem que els últims mesos hem tingut el màxim històric d'inversió estrangera a Catalunya, va una mica en aquest sentit. Si el govern de l'estat espanyol no ens permet, doncs, no posa recursos, doncs, per construir aquest corredor mediterrani, i s'entesta a fer un corredor central que no el recomana la Unió Europea, doncs haurem de buscar alternatives, no? I una alternativa, i al Port de Barcelona ha passat, no? Doncs que hi hagi inversió estrangera, amb empreses estrangeres que no, que sí que vulguin, doncs, que existeixi aquest corredor mediterrani, perquè al final, doncs, en fi, permet, doncs, que els seus productes arribin amb més rapidesa, amb més facilitat a Europa. Per tant, hem de buscar els mecanismes per fer-ho. Jo crec que si és l'estat espanyol no serà fàcil, però ho haurem de fer. Cal recordar que el corredor mediterrani no afecta només a Catalunya, al país valencià, sinó que també afecta una part del territori espanyol, i també sortirien beneficiats. Ara, és una mostra més del comportament, de la manera de treballar de l'Estat, malgrat que la Unió Europea diu, no, el corredor mediterrani ha de ser justament pel Mediterrani, ells s'entesten, doncs, que no vagi pel Mediterrani. Jo que sàpiga, el Mediterrani arriba fins a les costes del territori català, del País Valencià. Per tant, tot el que no sigui això i allunyar-se de les recomanacions de la Unió Europea, a nosaltres que no ens vinguin després a dir-nos, doncs, que no som prou europeus, que no ens creiem el projecte, que volem sortir de la Unió Europea, si justament els que estan anant en contra de totes aquestes polítiques són ells.
Ens queda un minut, senyor Picornell, i no voldria acabar sense fer la pregunta, sense passar pel tema de sanitat, perquè en el seu programa detallen les propostes d'inversions a fer en el tema sanitari, en tot el que fa referència a les millores dels equipaments. Però jo li diria, com ho poden justificar tenint en compte les retallades de més de 1.500 milions d'euros que s'han fet en aquesta àrea en els darrers anys?
En els darrers anys, però no des de que el conseller Comín va assumir la titularitat del Departament de Salut. S'ha fet molta feina en quant a llistes d'espera, en quant a millora d'equipaments, doncs, en diferents hospitals de Catalunya, i un exemple doncs, és la proposta de compra d'Hospital General, doncs, que veurem com s'acaba vehiculant, però que té com a objectiu acostar la salut en aquest sentit, doncs, en fi, als sanguatencs i sanguatenques, als rubinencs, rubinenques, doncs, a tota la gent que viu a Cerdanyola. Per tant, doncs, aquest acostament de la salut, aquesta millora de les llistes d'espera, és l'objectiu doncs, que perseguia el conseller Comín.
Molt bé, doncs per acabar, senyor Picornell, fent un petit test per tenir una fotografia de resum, no? De les candidatures i de les propostes. Comencem amb el test, si li sembla. Aquestes eleccions són?
Són injustes i il·legals.
Hisenda pròpia o renegociació del finançament autonòmic?
L'únic que és possible que és la hisenda pròpia.
Marqui la prioritat del seu programa electoral, l'agenda social, la cultura, l'economia o bé el debat territorial.
Malgrat que personalment crec que la cultura ens farà lliures i com més accés i millor accés a la cultura tinguem, doncs millor anirem tots. Evidentment, el moment econòmic i social que vivim doncs és molt important. Per tant, doncs, si jo hagués de destacar alguna cosa seria doncs, el programa social.
Digui una candidatura amb la qual sí formaria govern.
Jo personalment formaria govern amb la CUP.
I digui una amb la qual no pactaria mai.
No pactaria mai amb el Tripartit del 155, ni amb el PSC, ni amb el Partit Popular, ni amb Ciutadans.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies. Fins aquí l'entrevista. Gràcies, senyor Picornell, per acompanyar-nos en aquesta entrevista. Que vagi molt bé. I a totes les persones que ens segueixen, doncs recordar-los que demà acabem aquest recull d'entrevistes que estem fent per conèixer les diferents candidatures amb representació a Sant Cugat. I demà tenim Junts pel Sí. Moltíssimes gràcies. I recordar-los que poden veure aquesta entrevista sencera, íntegra, a través del Cugat.cat, a través del diari electrònic, també baixar-se el podcast a través de Cugat Ràdio i també doncs tornar-la a visionar o veure un resum ben bé a través de Cugat Televisió. Moltíssimes gràcies i fins demà.